89.6 FM y 1134 Onda Media, COPE Menorca.
A les 12 i 36 minuts, començam la tertúlia de divendres. Saludem els tertulians habituals, quasi tots són aquí als nostres estudis. José Barbé, molt bon dia.
Molt bon dia.
Toni Fabré, molt bon dia.
Bon dia.
Martí Escudero, molt bon dia.
Hola, molt bon dia i salut.
Disculpant de moment en Paco, Paco Carrasco, no és aquí.
Bon, li hauríem de reservar un espai perquè
tal vegada és perquè el Barça va fer un mal partit.
Mal partit, no sabem per què, però en tot cas, si bé s'incorporarà, voldrà...
Pel mateix motiu, bé, voldrà... no venir en José Barbé. Bé, també.
Sí, sí. No, jo aquest tema no m'afecto gent, no, del Barça. No, i tampoc me preocupa si remuntam o no remuntam. Jo el que me van dir, perquè no el vaig veure, que havia fet el ridícul amb el partit.
Sí.
I que els italians van fer el partit que tenien de fer quan toca el Milan.
Van tirar dos tirs a port i prou.
Sí, sí. I una cosa sí que m'agradaria, antes de que entréssim en coses més sèries, és que avui surt en el diari que ahir se va morir un radioient nostre, que és Arturo de Sant Lluís. Som-ho de Napaca.
Sí, sí, sí.
Vull dir que el tanatori era a partir de les 11:30 i després hi havia el funeral, i jo des d'aquí excusa assistència. Ara sí que estic amb ella perquè no teníem fills, i la veritat és que des d'aquí li dono dues besades, i que ànimo, i que en Arturo ja tenia una edat molt avançada, li havia entrat una cama, i la veritat era, no feia massa el llibre jo en el geriàtric, perquè hi anava de dia en el geriàtric d'amor, i la veritat el veig sempre amb un bon caràcter, vull dir,
sí, sí.
I la veritat és que s'ha anat amb bon caràcter.
Bé, un record i una besada per Napaca. Vinga, Napaca, que la van conèixer personalment, te recordaràs, a Cines Hotel de Sant Lluís, sí, quan venia Nacho Villa a fer programes nacionals allà, sí, senyor, i va venir companyia Mós.
I a més a més jo vaig conèixer un de sa competència que vaig riure molt, perquè va ser en Carlos Herrera.
Ah, sí?
Que li van donar un premi.
O sigui, era sa gala després que van fer
el
vespre.
Sí, sí, no. Era
la segona vegada, el migdia,
li donaven i l'enviaven a demanar, i era de fora, de l'hotel, sí. S'estava fumant un Monte Cristo, nombre 4, me'n venen record, perquè jo sogoret aquella no podia fer de
menys. Ja.
El va sortir un cel i va dir, oiga, senyor, que l'estan, diu, que esperen que termini el puro.
Ja, el
Carlos Herrera.
Escoltau, avui a les portades dels dos diaris hi ha dues notícies que, bueno, d'aquestes que ja estem acostumats. Bankia abandona Silla, els clients hauran d'emprar la banca electrònica o el telèfon, i després el de que Ciutadella t'ha d'aigua 40 persones o 40 vivendes. No són bones notícies.
Hombre, jo el de Bankia que tanqui...
Es va venir.
Són tres oficines que tanca. Jo crec que aquí no surt perjudicat ningú més que són els empleats i els directius, però entre cometes, perquè després si llitges a fondo les condicions d'estancament d'aquestes oficines, tampoc són molt traumàtiques, perquè Bankia ja sabem com va acabar, com ha acabat, i les ajudes que ha tingut, també les ajudes que se van donar als propis directius quan se'n van anar, se van blindar, indemnitzacions supermilionàries, quan després van deixar amb el cul de fora l'entitat. Aquí hi ha dues coses a comentar per part meva, que és que la banca electrònica funciona. El que no crec que sigui la solució per si hi ha qui està acostumat a anar a l'oficina bancària. I després hi ha una altra també connotació, que és els empleats, els donen una possibilitat d'una indemnització per deixar de fer feina, o un traslado a Mallorca, a Eivissa o a la península. Vull dir que si hi ha possibilitat d'anar sent a fer feina fora, jo crec que no és tan traumàtic allò que tanquin i te foten al carrer, perquè avui en dia és que estem massa arrelats, que som de Menorca, sa roqueta. Avui jo crec que ja tenim d'obrir els ulls que un moment determinat te n'has d'anar a fer feina fora, si aquí no n'hi ha.
Jo me penso que més que Bankia abandoni sa illa, me dona la sensació de que són els clients que han fet abandono de Bankia. Me dona aquesta sensació, no? Per falta de seguretat, per falta de confiança i segurament per falta de servei, no? Per tant, no crec que hi hagi més problema que el laboral que es pugui haver creat en quant a els qui estan fent feina en aquestes oficines que Bankia tenia o té encara aquí a Menorca. Jo suposo que si són relativament gent jove i els han ofert la possibilitat de poder-se traslladar a una altra banda,
que diu el diari,
és molt probable que puguin al final canviar allà, però la sensació que jo tinc és que són els clients els qui realment han abandonat a Bankia.
No, jo també sóc d'aquesta opinió, no sols això, tinguent en compte que determinades accions Van a 0,30 cèntims ja de Bankia. Ara, amb el assumpte de...
No, perdona, sí, antes de sortir de Bankia, no estic d'acord amb aquests dos senyors que sigui un problema de clients. No, perquè jo, vaig assistir a, a un tema molt dur, molt rostit, que va ser un deterioro d'una entitat bancària, que era Banca Catalana, que van davallar moltes depòsits, van davallar molt, però les oficines van seguir mantinguent, perquè hi havia una reconversió, s'havia passat a un grup bancari, aquella entitat bancària, que era el Banc de Vizcaya. Vull dir, aquí hi ha la garantia de l'Estat, no és un problema de confiança del client. Jo en el client li diria que no té de tenir cap por en quant a el que és l'operativa del banc i el depòsit, perquè estan garantitzats 100.000 euros, 100.000 euros per client a cada entitat bancària.
Evidentment, el Banc d'Espanya garantitza aquests 100.000 euros, no?
Els que intenten 6.000 en pot perdre 7, no?
Sí, que tinguin dues entitats, ja està.
Però se surt de banc, jo crec que també...
Això no és suficient moltes vegades com per poder mantenir una relació a un banc, no?
I que també donar la seva reestructuració en benefici de les seves gastos i beneficis. No obstant això, sí que és de que el que preocupa és el personal. I no m'agradaria que paguessin, com en el cas que me van contar fa 15 dies, d'una entitat bancària que es veu que ha fet una reconversió de personal, i una d'aquestes empleades, es veu que era interino, era la més petita, que havia, la més jove que havia entrat allà, li van dir d'aquí dos dies vostè passa a la central de Barcelona amb pis, casa, home que té feina aquí tal i qual, evidentment en dos dies no va poder anar allà. O sigui que la disponibilitat en funció de la norma aprovada per el govern de la mobilitat a vegades toca molt les pelotetes, les persones.
El tema és que està, tal i com ho expliques, és que està pensat perquè renunci.
Exactament.
És dir, l'estratègia és dir, bueno, amb la llevanda del món,
i complet la llei, i li dona solució, però és el mateix que ja ho diguessin, i estan a Canàries.
I segurament en Bankia, segurament també hi haurà qualque pla que estarà amb aquestes
situacions. Escolteu, i tot això, i de que problemes de les relacions d'usuaris en la banca, resulta que hi va una xerrada i situa de la delegada d'Ausbank a Balears, és un tema que sembla que preocupa molta gent, hi ha molta gent afectada, i van anar quatre replegats, José.
Perdona.
O feien molta feina,
perdona,
replegats.
O si jo me dius replegat, jo no són replegat.
Tu hi vas anar.
Que te quedi clar, jo hi vaig anar.
Bé, a tu te van replegar.
No, em van replegar, no. Jo vaig venir per escoltar aquesta conferència, perquè ja l'havien recomanada els divendres anterior, quan van tenir la tertúlia. Perquè aquí hi havia una... Tobada, hi podia haver una cosa que va despistar la gent, que el diari posava que la conferència era a les 9 del vespre i era a les 7 del fosquet.
Un dels dos diaris.
Un dels dos. I clar, la gent podia... Però el que no puc entendre, després d'haver-ho dit nosaltres a la COPE divendres passat, que recomanaven que els qui tenen problemes amb ses preferents que vagin a escoltar a una associació, que per jo vaig estar encantat de la manera que ho va explicar aquesta delegada, que no vagi, i vagin a més gent. Però sí que me va fer pena que hi havia... La poca gent que hi havia eren segurament afectats, perquè, com dius tu, dels 12 replegats aquests que hi havia es balda i hi havia es motxilero. Vull dir que... I després hi havia afectats i afectades. Hi havia una senyora que estava molt, molt empipada, però molt empipada, amb el tema de l'actuació que havia tingut amb el personal que li havia venut i el personal que la tenia per donar-li explicacions, que això era una cosa que ho tenia d'assumir, punto. Ara sí que hi va haver una altra que mesquina va dir que estigui hasti tot en tractament de metges, perquè el que havia passat de calvari amb el tema dels preferents aquests, que jo me record que per primera vegada en aquesta tertúlia em va ratllar Antoni, el company aquí al costat, que jo no sabia ni que existiguessin ses preferents, però resulta que ses preferents, segons la conferència que van donar ahir, ja el mercat de valors l'any 2006 ja va denunciar aquesta mala pràctica de ses entitats. Això era el 2006.
Però van continuar,
van continuar fent això. Però què és el que podem nosaltres aquí ara, o jo bonament pugui, és de que resumir del que van dir ahir en els qui no hi van anar, no és per treure-li targeta groga, sinó que si mos escolten, jo els recomanaria és una cosa, que el que va dir aquesta jove. La reclamació se té de fer sempre si l'entitat, el director o la delegada no te donen les solucions és fer una reclamació per escrit en el servici d'atenció als clients de l'entitat, per escrit, de tot el que ha passat, i explicar l'enganada que li van donar. No ratllada preferents, ni ratllada que ahir aquí hi havia uns documents, que no. Jo hi vaig anar perquè tenia una venda d'una finca que tenia doblers, jo volia un plaç fixo a un tipus d'interès, que jo en el venciment el podia treure, o antes en penalització, o que els ahorros que jo tenia me'ls havien passat a una aquesta producte que jo no hi estia d'acord. Vull dir, tota aquesta cosa ho hem de fer sempre a través del servici d'atenció en el client. Aquest servici ja ho facin tot d'una i té 2 mesos màxim per contestar. En la contestació aquesta normalment sol ser vinculant.
I si no contesta?
Si no contesta,
que és positiu.
Si no contesta, allò que diu, no serveix per res. Vull dir, si no contesta, el que té de fer la persona aquesta és anar de la mà d'un abogat o una associació com és Ausbank. Ella no va vendre la moto a la gent, però té d'anar a través d'Ausbank, vaig del meu criteri, perquè si vas un abogat, els abogats saben de tot, però els qui són els especialistes en aquest moment del tema de preferències als bancs i tenen sentències, vull dir, hi ha jurisprudència i sentències favorables amb aquest tema, que el que sí que és important que contactin amb ells. Hi ha una cosa que me va telefonar una senyora, vosaltres no us recordeu que em vaig ratllar jo d'una parella que m'havia dit sí. Aquest tema, ahir de matí me va telefonar que semblava que havia arribat a un acord en l'entitat, que era la Caixa, que per solucionar el problema i oblidar-se de ses preferents i donar-li un tracte com si fos una imposició plaç, etc. Bastant encantada, me va dir que no, però són vostès qui han fet el tema. Jo, recomanació per jo, final, no anar a través del tema penal, perquè va dir que era això, es perdre el temps, no anar a través del Banc d'Espanya, perquè també es perdre el temps, Banc d'Espanya. Clar, el normal és que hi hagi uns documents firmats, etc. I tampoc una reclamació col·lectiva, que se faci individual, cada persona que té el seu problema, que no és el mateix problema que té el vací del costat. Vull dir, a partir d'aquí donaré, si me permet, Miquel, donar el telèfon de l'oficina que hi ha a Mo, de South Bank, que és el 971 35 68 69.
No dir, perquè no, repetil,
que hi hagi gent que tingui temps de tornar-lo.
Miri, South Bank, aquí a Mo, encara a Ciutadella no tenen oficina, jo crec que se mereix oficina a Ciutadella també, que és 971 35 68 69.
Estàs al corrent de despagament de rebuts d'aigua, Valtros?
Sí, perquè si no, no tindríem aigua. Sí, això és evident.
Sí, no? Jo la PAC d'una companyia privada de Sebastià Molla, aigua Cala Blanca, i n'hi ha que els apaguen a l'Ajuntament. No. L'aigua Cala Blanca te la podria entrar com a empresa privada, en certa manera, però suposo que arribaríem a qualque acord. El que sí, m'estranya la notícia de que 40 viviendes per impago els hagin tancat l'aigua, tinguent en compte que o no hi ha hagut converses o no hi ha hagut negociació, o si realment són 40 famílies realment en dificultats,
que no siguin cases buides, que ara no hi viu ningú, no ho sabem, o qualque empresa.
Hi ha Càritas i altres associacions que poden intentar aclarir el problema, però jo recordo que em sembla que hi ha d'haver qualque disposició que l'aigua, el llum i no sé què més costa, en teoria, tant, perquè
es llum el tant en relativa facilitat. Sí. Amb molta relativa facilitat.
Tot que vol.
Afortunadament, puc dir que no m'ha passat mai, sí. Però he viscut casos de gent que en el segon i fins i tot en el tercer recibo ja els hi ha anat i els hi ha entrat. I després, per recuperar la connexió, no tan sols hi ha que posar-se al dia, sinó que després hi ha que fer un butlletí nou
i quan no te demani tota la normativa actualitzada
i la normativa, i això costa un
autèntic més del que deus.
Jo llegint la notícia que Antoni Riu, és que el que m'ha xocat més és que un dels principals causants d'aquest no pagament són les entitats bancàries que s'han adjudicat els immobles.
Cases, clar.
Deixen de pagar.
Ni paguen aigua, ni paguen
la comunitat de propietaris, no paguen aigua, no paguen llum, no paguen IBI,
Això, això és de vergonya.
Sí, sí, ara, això ja és,
supos que la meitat deuen ser gent necessitada, no tenen cara, perquè a vegades aigua, la veritat és que es dia que no tens aigua que teva, te'n dones compte lo barat que és, perquè no tenia aigua corrent. Jo me recordo quan era el lloc que anaven a, allà amb els poals
a la
font, allà hi havien fet un pitjador, un
i
pitjador
després passava els carros del sud, sí, i bucaven
sí,
en els
sí. Vull dir, ara aquí també
ha canviat una mica, gràcies a Déu.
Jo els que me preocupen són els que verdament tenen necessitat, que no arriben a final de mes, que és el que deien també, Antoni, que vagin a través de Càritas, que vagin a l'atenció de Ciutadà,
que vagin a serveis socials,
no, jo, aquí a Ciutadella
per Bax no, ni caixa
d'aquest ajuntament és qui gestiona el cobro i, i dona el subministre d'aigua. Amó, per exemple, ho fa una empresa privada, que és Sorea, i el tractament podria ser que fos diferent, no? Però en qualsevol cas, el que no es pot fer és a una determinada família es no subministrar-li ni aigua ni llum en un moment determinat per falta de
pago. Voleu dir, però, Martí, que una empresa privada seria més flexible que un ajuntament de Sara de ta o no ta?
Pues no ho sé, segurament no.
Endesa, com diu en Martí, Endesa és privada i ta. I tal, vull dir
jo
que...
Jo, privada, tal, però rec i toma, flam, flam. Jo perquè va a defensar els seus interessos. En canvi, en lo públic sempre hi ha allò dels serveis socials, la justícia social. Pots dur una cosa, encara que ara no sabem si pot dur...
El que sí que haurien definat la punteria...
Els serveis socials d'un ajuntament tenen que poder saber
qui realment són, si
en qui pot els hi pot fer falta i en quin període de temps els hi pot fer falta. Perquè se tracta no d'anar i pagar recibos, sinó que se tracta en el fons de
escalonar les necessitats,
i donar oportunitats a que puguin recuperar la possibilitat de poder incorporar-se en el món laboral per poder fer frente a les seues necessitats.
Això també ho giraria cap a el que són el tema de desaucis bancaris,
sí,
que l'altre dia va sortir, vull dir que va sortir el tema d'aquests joves de que eren de Bangladesh. Vull dir que quan tu veus la radiografia d'aquesta família, és clave que qualcú t'hi ajudi i que es banc tingui el cor obert. Però després també haurien de mirar aquella gent, com deia Martí també l'altre dia, que també se'n van endeutar, que se van comprar el cotxe, que se van comprar un barco, que se van anar de viatge, que de... aquesta gent, jo m'ho pos que en doblers públics se'ls hi tingui que ajudar. Vull dir, han d'anar a mirar la radiografia de cadascú.
Estic d'acord, i després també no cap d'entendre com el banc en un moment determinat els hi dona facilitats per poder anar ampliant la seva hipoteca perquè puguin consumir.
I
perquè
al
final si comprar un cotxe és consumir o comprar un barco és consumir, i després quan venen mal donades en vez de ser tolerants a l'hora de dir, bueno, doncs anem a cercar una manera de flexibilitzar els cobros, anem a allargar-ho, anem a que només paguis els interessos i ja veurem com liquides el capital, en realitat de ser tolerants són extraordinàriament exigents fins arribant al moment de que els atreuen fins i tot de que seu, en canvi, sense tenir la consideració de que no tinguin a bon anar a caure, no?
I per pagar i per deixar de pagar, com
això és molt seri,
dues alquilers.
Jo amb el tema d'aquests al·lots de Bangladesh, jo crec que deu ser relativament curt el plaç de que devien tenir la concessió, li van concedir el crèdit per comprar això, però pensau que hi ha molt de crèdits hipotecaris que fa molt d'anys que venen de pan darrere. Exacte. Quin és el problema, Martí? Taralla un exbancari. El problema és que el sistema fa uns anys hi havia un excés de liquidez bancària, de doblers. Ja, es tenia de col·locar, en aquest moment ara tenim un problema, si gent ha tingut por, ha retirat doblers del mercat, se'n van a uns temes d'aquests típics totalment a l'hora de fer un euro, perquè a veure, qui és qui té avui en dia una imposició plus fixo a un i pico per cent? Per a què hem de dir això? Me'n vaig a uns altres productes. Excés de liquidesa en un moment determinat que la banca Anxes Castilla, no totes les entitats bancàries ho van fer, però ara en aquest moment no hi ha liquidesa.
No hi ha liquidesa. Però jo el que vaig és en el tema de que hi ha una responsabilitat compartida. En el moment en què tenen liquidez, t'empenyen, te faciliten que gastis. I quan, per la raó que sigui, se queden sense liquidez, després se troben, agafen la mà de la manera, l'interpreten de la manera més restringida possible la llei de hipotecària i no tenen cap consideració. Això és un problema seri. I el tema d'aquest de
Bangladesh,
jo no estic molt informat, però me dona la impressió de que això era una casa que ja tenia aluminosis. I a part, crec que això ho vas comentar.
Sí, ho han comentat, sí, que és una estafa.
Sí, sí.
A part del problema financer que pugui crear amb el banc, el que em dona la impressió és que en aquesta gent els van estafar i els hi van vendre una cosa que no era viable es poder-la emprar, i crec que aquí hi ha una altra responsabilitat afegida, que és des qui li va fer, els hi va col·locar aquest producte.
Però el metge en gran, per no cuidar en la llei aquesta del ministre que va posar pels desaucis, era que el banc diu que no era vivienda habitual. Ja m'explicaràs. Aquesta gent, que devia ser xalet, com vaig dir jo l'altre dia, que era xalet de Santa Andrea, que era un xalet que tenia... Això és una vivienda habitual, mesquins, que van sofrir un mal viure dins un ambient.
No, i l'altre dia una cosa que vas dir, que me va agradar, i m'agradaria que ho tinguéssim dir, era aquell de que si té dificultats amb un préstam hipotecari que paga en interessos i amortització, que vagi en el banc a negociar un allargament de plaç, mantinguent els interessos que es vagi pagant i allargant el plaç, i sempre podrà mantenir l'interès que tenia. Sí. Perquè m'ha explicat una cosa i el va dir, bueno, és que ara pagues
un dos i pico, i ara anaràs en el 5, o en el 6, o en el 7,
o en el 8.
Vull dir, això sí que hem d'anar molt vius, eh?
És un altre abús. És un altre abús. I això entronca, totes aquestes qüestions entronquen definitivament amb la enorme deixadesa que ha fet el Banc d'Espanya, descontrol del sistema financer espanyol, que ha estat horrorós.
Un senyor que era un conseller del Banc d'Espanya va fer un comentari. No anomenaré tothom, però tothom se pot pensar que...
Només en tenim una aquí
a Menorca.
Que va dir que d'aquí 16 anys podrem llegir les actes i el que ell deia. Però clar, han d'esperar 16 anys.
I això és el que no cal entendre.
Però
si ell no està...
Ell manifestava, sembla ser que manifestava un desacord.
Però si no hi està d'acord, perquè no se'n va...
Això me sembla molt bé.
Perquè un consell no se'n...
No,
pot anar, sí.
Home, clar, se pot anar. I estic riant d'un amic meu, eh?
Però...
Aquí em pregeix amic meu, eh?
Però que m'entens que vull dir...
Si no està d'acord, que se'n vagi, eh?
Però bueno, ell manifestava, es veu que costava en batre... I es veu que aquestes dates...
Però perdona, Martí, un segon. L'altre dia va venir el governador del Banc d'Espanya aquí, el Linde, va venir de la mà del Cercle d'Economia de Menorca, i dues persones que hi van ser allà, no diré qui són, me van dir, mos va fer una volada de coloms impressionant, no va dir res.
Va dir que la corrupció no afectaria la economia espanyola.
Diu que la majoria de xerlatanes tenen tant que dir antes de dir qualque cosa.
Però bueno, però quin nombre és governador del Banc d'Espanya?
El govern de Torn.
Qui va nombrar Mariano Rubio en pas descansi perquè és mort?
El PSOE,
i el van ficar a la presó. El van ficar a la presó, en aquest senyor. Vull dir, no creus que hi ha prou gent prou qualificada quan se té de nombrar qualque càrrec d'aquest important de l'administració, que en vez d'anar a agafar els seus acòlicos o els seus afiliats, que siguin totalment independents, que no tinguin carnet, però que tinguin un currículum i uns estudis o unes carreres
d'altres. En per cas d'on problemes.
Ara ho dius en el llibre.
Això és extrapolable. No. Això és extrapolable a qualsevol administració pública.
Ni d'avui.
Des de la sanitat, des de la sanitat fins arribar en el Banc d'Espanya.
Que feim una pausa, escoltarem en Xisco i després xerrareu d'en Llebre i del que vulgueu.
No, del que vulgueu.
Llebre, el que li hem de desitjar és que sort i ventura.
Vinga, anem a escoltar en Xisco Cardona a veure què mos conta. Bon dia.
Bon dia. Allà per jo un tema que és molt important, i podríem titular així aquesta secció de COPE, o podríem fer sobre aquest tema seminaris, jornades d'estudi, conferències. El tema és el següent: l'ignorància ha de ser combatuda. Hem de combatre l'ignorància. L'ignorància és l'enemic número 1 de la persona. Quasi tots els disbarats que et senten a dir són més fruit de l'ignorància, fins i tot, que de la mala intenció de les persones. Moltes vegades l'ignorància és el que fa que moltes persones xerrin, diguin i s'equivoquin estrepitosament. I és més, moltes vegades ni siquiera pots corregir a la persona que s'està equivocant per ignorància, perquè la pròpia ignorància farà que no pugui entendre aquesta correcció. Evidentment, tots ens equivocam. Evidentment, tots hem de ser corregits. Però, des de luego, això no lleva que haguem de combatre l'ignorància. Com la tenim de combatre? Pues fomentant, sobretot i principalment, aquest, almenys des del meu punt de vista, s'estudi i la lectura. Allà que estudiar. Bueno, però és que qualcú pot dir, bueno, però jo ja en aquestes altures, sí, sí, doncs hi ha que estudiar. Ningú diu que la gent s'hagi d'apuntar a un curs acadèmic aquí o allà, però hi ha que estudiar, hi ha que informar-se de les coses, hi ha que llegir, hi ha que estar enterat. I no hi ha que estar enterat només per el que diu un diari, sinó que hi ha que cercar fonts d'informació, hi ha que estudiar, hi ha que cercar fonts de formació, hi ha que intentar sabre i entendre què és el que passa en el món. D'aquesta manera, pues, arribarem allà on arribarem, però des de l'algú, com a mínim, haurem fet un esforç per entendre, un esforç per aprendre, i per tant, probablement les nostres opinions ja no seran iguals que les d'antes. S'estudi, la lectura, no només per als joves, també per la gent major, són fonamentals. Sort i ventura.
Gràcies, Francisco. La 1:04, una petita pausa i tot d'una continua a la tertúlia.
Mes de las oportunidades en Apallisser. Gran cantidad de artículos en todas nuestras secciones. A precios que te traerán de cabeza. Ven, muchas ofertas para elegir. Solo este mes de febrero en Apallisser, en Mahó, Alayor y Mercabal. Apallisser, siempre en tu vida.
En Leo i na Nina vos fan sobre que el restaurant Blancala està obert. Els divendres fosquets, caps de setmana i festius tot el dia. Et poden tocar menús de franc i diferents premis, com una estada per una nit a l'hotel. I si voleu informació per convergaments, festes i celebracions, ens trobareu en el telèfon 637 015 098. Bar Restaurant Blancala, a l'Avinguda Cala Blanca, número 10.
Soc rellotger. Tota la vida, tic-tac, tic-tac. Els anys es noten. I mira que hi veia bé abans.
Siguis com siguis, hi ha unes MO creades per tu. Ara ulleres MO progressives d'alta gamma, amb vidres antireflectants per totes les graduacions i amb adaptació garantida per només 197 euros. Consulteu condicions a Multiòptiques.
Multiòptiques Mallans, Ses Voltes 31, Plaça Pins 6, Ciutadella i Multiòptiques Mahón. Ses Moreres 25, Mahó, número 1 en serveis òptics.
Continua la tertúlia. No sé si lo de ignorància és disbarats, anava per ningú, si anava per vosaltres, no ho sé. Hola, vinga.
Jo...
No sé si anava per volta o de sinonància, és disbarat.
Miguel Àngel, jo no me sento al·ludit en absolut. Aquí el que sí crec que és important, el tema de la ignorància, de la mala intenció i de la no formació o de la deformació. Però jo posaria damunt la taula un tema que és clau, que és la transparència.
D'acord.
Perquè en el moment en què no hi ha transparència, automàticament se generen moltes informacions que poden ser unes vegades reals i unes altres vegades poden ser inventades, com s'està demostrant en moltes ocasions. Però si realment hi hagués transparència en les institucions públiques i fins i tot, per què no, a les privades, on se comparteixen moltes coses, des del carrer, des de dintre cap endafora, mai des de fora cap endintre, resulta que la ignorància no crearia tants de problemes com estan creant. Per tant, ojo, que crec que és molt important és que hi hagi transparència, que se digui la veritat i que no sigui necessari haver de fer ús d'un determinat mitjà de comunicació o d'un altre o d'un des de més allà i que un tapa, un solapa a l'altre, sinó que realment a l'institució afectada en un moment determinat sigui capaç de ser suficientment transparent i dir això és el problema, això és la possible solució.
Molt bé, i xerrau de transparència, per això supos que en Bárcenas devia anar a notari a comptar-li quatre coses fa un mes, no, Toni?
Ara m'adonava peu quan entraríem, però no. Primer vull contestar en Xis, en certa manera, perquè el concepte d'ignorància no el té que posar en el nivell de també de sa mala intenció, que són dues coses totalment diferències. Una mala intenció és aquella en principi que no és ignorant i el que diu o fa és per fer mal a qualcú. I era allà d'ignorància, ignorància ve d'ignorar una cosa, ignorar una cosa que un no sap. Un no sap perquè no l'ha estudiada, o no ho sap perquè no li han explicada, o que un no ho sap, com molt bé dit en Martí, per... falta de transparència.
O per pèrdues de memòria momentània.
O pèrdues de memòria momentània. Perquè si això ho duim a qualsevol nivell tan religiós com en el cas del Vaticà, que ara sabem altres coses, perquè ignoràvem i ara es destapen, que implica dir la veritat o ser molt transparents, com aspectes polítics, com tu has insinuat, jo no, faré com en Rajoy, l'innombrable, resulta que haguessin dit sí, això és així, transparència, estic convençut de que tot el rebombori que hi ha, més del 50%, seria nul.
I no oblidis una cosa que és molt important, i és que saber plantejar un problema,
exacte,
és quasi el 50% de la solució.
De la solució.
I això és el que ningú...
Perquè si ara tornem en el Vaticà, que és una notícia de calat, i resulta que fos d'haver, jo encara ho poso, si fos d'haver, tot el que ara ha sortit de problemes sexuals, de problemes de pederàstia, de cantors que tenen la veu primeta i qualcú el li dona una altra, i que arriben a les senyoretes per allà dins, resulta que això on som. En canvi, la transparència vol dir foc nou, igual que en Martín a Font Nou, igual que el PP a Font Nou, igual que en un moment va ser el PSOE.
Sí,
senyor.
Evidentment.
I si això implica modificar les lleis, doncs que es modifiquin i es posin d'acord.
Que se puguin adaptar a la realitat de cada moment.
I com que tenim poc temps, en Josep, també vol dir, o més diré una cosa de la transparència. L'altre dia hi va haver un debat, si és que n'han d'agallar. I en aquest debat no hi ha ni guanyadors ni perdedors. Els perdedors sempre són els mateixos a ses pobles. Perquè me dóna la impressió que la cúpula política dels partits, tots, llevat d'un, que vaig coincidir amb ell, però tenia una manera tan monòtona de dir ses coses, resulta que mentre allà, a l'hemicicle, es venia una Espanya irreal de fora, que es vivia jutges, fiscals, amb vaga, policia, no, amb mestres i alumnes amb vaga, doctors amb vaga, l'Espanya real, tan de parats, allò era una Espanya real. L'estat de la nació és la que la gent té consciència. El que hi havia a l'hemicicle no va connectar mai amb la nació.
No, la realitat.
Bueno, això és una altra manera de veure-ho. Sí. Jo penso que anem a concretar ja en Rajoy en la seva introducció va ser transparent i va dir quina era la situació del partit. Del país.
Des país com el va trobar
com el va trobar i com el té.
Com el té no tant.
I com el, sí, sí, no, sí, sí, barrellada de 6 milions d'aturats.
Bueno,
que no és poc. Sí. Bé, ojalà t'equivoquis.
Sí. Bé, jo aquí seguint en Xisco, perdona. No, transparència, jo ho he dit molt bé, Antoni, ho he explicat molt bé, hem rematat en Martí. Jo m'anaré a lo que és ignorància. Ignorància, jo crec que ja si està acompanyada d'una cosa que diuen bona fe, ignorant, jo crec que és una persona simpàtica. S'ignorant, a un moment determinat se pot intentar documentar quan estem aquí davant d'un micro antes de dir qualque cosa per poder xerrar d'estema des debat de l'estat de la nació. Jo, com que en aquest moment ni siquiera me vaig preocupar d'escoltar-lo ni llegir ni una retxa de lo que van dir tots els polítics, us ho dic sincerament,
pas
olímpicament, a pesar de que venc aquí a la COPE a intentar dir les coses. El que sí que jo m'agradaria que quan un és ignorant, va de bona fe i no provoca una bassa d'oli que pugui contaminar tot a l'entorn seu, que demani perdó quan s'ha equivocat. I això no sol passar. I m'ho diré, diumenge va caure en les meves mans una revista, me sap greu, però la duc. Perquè, mira, ha anat bé que la dugués. Que és XL Setmanal, que hi havia una persona que, amb el tema de los de la ceja, van apujar en el Zapatero, però no te pots imaginar tirats a la piscina, que tots en contra del PP, que això seria la solució d'Espanya. Me deixeu acabar, per favor. Que això seria la solució d'Espanya. I la veritat és que vaig quedar totalment...
De qui xerres?
De Almodóvar. En Almodóvar. Aquest senyor que li van donar el Nobel de cine...
O l'Òscar.
No, el Nobel de cine, que he dit jo. Que el va anar a rebre ell, i quan hi va anar una altra persona també, que era en Bardem, en sa mare, se'n va anar allà a la Meca de Xina, que és els Estats Units, que són els que van fer sa guerra física a Iraq, que van tirar bombes, van matar molta de gent, no van tenir el que tenen de tenir en Almodóvar, no sé si en té, però l'altre supos que sí, que era posar-se a pegatina i anar a recollir el premi allà davant, perquè el senyor Almodóvar, en aquesta revista, l'entrevista que li fan, diu: participó en una plataforma de apoyo a Zapatero el 2008. ¿Cómo ve ahora su figura, su herencia? Diu Almodóvar. La segunda etapa de Zapatero fue un auténtico desastre. Hombre, en sus primeros años hizo cosas para... A ver, yo, como mucha gente, apoyé a Zapatero el 2008 para evitar que el PP llegara al poder. Això, que apoyin una cosa per evitar que un altre arribi... No en contra d'una altra, jo me sembla que això és de pena. Diu, i rellant d'ara, diu: la situació deplorable del PSOE, su oposició nefasta, la falta d'idees, és un dels grans problemes d'este país. Toni Febrer. Això ho diu Almodóvar. No ho diu en José Barbé. I no ha demanat perdó en tot. Jo ho he dit dues vegades. No ha demanat perdó a ningú per haver apoyat en el Zapatero, que se va equivocar i van haver d'aguantar els 4 anys nefastos, deplorables, de s'il·luminat de Zapatero. Jo amb això no estic d'acord amb en Paco Masquí, que no hi és avui, però quasi, quan en Paco diu que l'han de posar a la presó.
Pues avui...
Que responsabilitats, evidentment, que els té i que se'ls haurien d'exigir, evidentment. No a ell, no perquè sigui en Zapatero, sinó perquè ha tingut responsabilitats de gestió d'una administració pública i que donar explicacions de com ho ha fet davant els seus conciutadans. Mira, i això és normal.
O sigui, que en Almodóvar diu això, ho diu en Almodóvar, en Toni Febrer podria dir una altra cosa totalment diferent, i no crec que tingui el mateix valor que en Almodóvar, perquè jo no vol parar
ni el poder de convocatòria, que és allò on jo me n'anava, tampoc.
Segurament té més sentit comú el que mos diràs tu que el que diu en Almodóvar.
Però el poder de convocatòria, Martí, me perdonareu, no és el mateix.
Pintes d'un altre color.
No és el mateix. En Almodóvar, quan ratlla ell, no és el mateix. A nivell nacional,
és el mateix, o sigui, el poder de convocatòria té la seva importància, els actors,
sort de votar també,
els actors, com ara han vingut una altra de zona, han manifestat una sèrie de coses, i tothom...
Torna a governar el PP, clar, torna a governar el PP.
I en l'hospital de...
D'allà no hi ha aigua,
no hi ha aigua,
perquè
perdona, aquí tampoc hi havia d'aigua avui a la copa, eh? Miquel, sí, però,
el
pròxim dia hi ha aigua aquí,
ho
sí, podeu veure.
Que pagueu? Sí, 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 sí. O de venir amb el botilet d'aigua.
Volem de venir amb el botilet d'aigua.
Jo un dia ho vaig dir que qualcú no pagava l'aigua i em anava molt malament.
Bueno, bueno.
Però és curiós veure com una senyora que cobra per promocionar els que facin hipoteques, després quan li donen cobra per promocionar hipoteques en la seva imatge i en la seva capacitat artística
de convocatòria,
cobrant de l'entitat financera,
després quan arriba allà dalt i li donen el Goya, després diu hombre, que vostès són una pandilla de criminals.
La coherència en les persones és molt difícil de mantenir,
ser congruents és molt i
coherent. Sí que pot ser coherent aquesta senyora, sí. Digués, el que jo vaig cobrar per fer s'espot aquest, ara ho donaré a les persones necessitades, com és aquest senyor i la senyora que venen de Bangladesh.
I sobretot per ajudar que tingui sa manta i sa aigua en l'hospital de cas de Catalunya.
En aquest món de sa publicitat agafen persones carismàtiques de poder de convocatòria que tenen ganxo per poder estar en aquest món. Després una altra cosa, a títol personal, a les seues actuacions. Jo els vull matisar. O sigui, evidentment, no el podem posar en el mateix nivell. Però, bueno, puc entendre la incoherència d'unes manifestacions públiques amb una manera d'actuar en contra del que ella després ha criticat. Això, evidentment.
Tenim 3 minutets, justats.
I no podríem tenir
més
vols.
Només sí, sí. Tot. Allà no, d'incongruències i incoherències, jo només vull dir, en el meu minut, si és que me'l donau, sí. Que vaig veure una pel·lícula fantàstica fa un parell de setmanes, que es diu Lincoln, que la recoman, que tracta del president Lincoln dels Estats Units, que tracta...
Perdona, que puc fer un incís? Sí, sobretot sí, no comptis com acaba, perquè tu m'ho vas contar com acabava i ara no hi vull anar a veure'l-le, perquè me va dir com acabava mentre m'ho anaven cap a
poc. No, però jo vull dir un tema molt important. Bueno, va acabar, en realitat acaba que l'assassinen. Això és la realitat. Però el tema important, tota la pel·lícula dona voltes damunt la manera de com s'ha de reformar la Constitució dels Estats Units perquè els esclaus deixin de ser esclaus als Estats Units. I al final, per supost, ho aconsegueix, estem rellant de 1865, si mal no record, ho aconsegueix, i al final, quan ho ha aconseguit, el vicepresident seu fa el següent comentari: som-ho més honrat i més seriós que hi ha als Estats Units, que és el president en aquest moment, ha tingut que emprar la corrupció per aconseguir
el que volia,
que era alliberar en els esclaus que els inglesos van tenir a bé a dur a Virgínia en el segle XIX. Per tant, ojo amb el tema aquest, que és complicat, que a vegades per poder arribar a un determinat fi emprar uns mitjans que no són necessàriament llegits.
Però els fins que es deuen ser uns fins mals d'entendre per la majoria de ciutadans avui en dia, si ho apliquéssim avui en dia.
No, com que s'apliquen avui en dia.
Però això és
el fi, no justifica els mèrits. Perquè, evidentment, ara me fas recordar amb fins determinades actuacions en contra d'una banda terrorista, sí, que se n'empraven un altre, que qualcú va dir que era terrorisme d'estat. Evidentment, el terrorisme d'estat no es pot admetre, però també hi ha deslealtats, perquè tots els estats han començat a fer terrorisme d'estat per aconseguir determinats fins
de determinades qüestions.
Ara te
posaré un exemple d'un senyor,
un exemple brevíssim
d'un senyor que tu
jo que no puc dir
ja, la setmana que ve,
i el tens amb molt de respecte, que es diu Tierno Galván.
Sí.
Saps què va dir en Tierno Galván?
No, exactament. On vas?
Que els programes electorals es fan per no complir.
Bueno.
Jo, si no m'ho permeteu,
quina segona?
Que me la contesti la setmana que ve.
Vinga, va.
Jo com que no ho vaig veure, però sí que m'han dit que quan va acabar el debat en Rajoy va sortir, va donar explicacions a tots els medis de comunicació.
Això no ho vaig dir.
En Rubalcaba et ja va donar o no hi va anar?
No, no. Se'n va anar.
No, ja està.
I va dir el secretari d'informació s'adonarà.
Molt bé. S'adonarà. Perquè tenies problema de Catalunya que demanaven certificació del rei.
Bé, com que el secretari m'ho diu com han d'anar, gràcies a tots tres, Martí, Toni, José, records en Paco.
Però els catalans els han d'entendre.
Adéu, 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 adé